els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
És el moment de llevar dins la pasta. Un espai que porten endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i que cada setmana es posa en marxa per mirar d'aprofundir en aquesta realitat que ens toca a tots, la del món del treball. I la persona que ens ajuda a fer realitat aquest espai, el llevar dins la pasta, és l'Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada.
Avui estic impetuós, eh?
Sí, sí,
ho has notat.
Nota, no
és que n'hi ha dies. Avui estic impetuós. Benvinguda al Camins de Nou. Àngela, què explicarem avui en aquest espai?
Doncs t'explico. Des del 13 d'abril de l'any passat, la Pastoral Obrera de Barcelona participa en l'Aliança de Marees i Moviments Socials. La POP veu molt important que tots els seus grups membres es vinculin cada dia més en aquesta lluita de molts col·lectius en defensa dels drets i serveis públics. Aigua, banca, habitatge, residència, sanitat, sistema de pensions, transport i educació pública. Tot tipus de marees reivindicatives. Uh-huh. Avui, per parlar-nos de la defensa de l'educació pública, i també de la seva qualitat, comptem amb la presència de l'Helena Díez Rica. L'Helena és militant de la GOAC, de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, com abans ho havia estat de la JOC. És pedagoga i tècnica ambiental. La seva vida professional està lligada a prevenir la generació de residus, concretament a la Fundació ReZero. Mare de la Gabriela i de l'Eric, forma part activa de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Poblenou.
Aquesta dada m'ha encantat. Mare de Gabriela i de l'Eric. Helena Díaz, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Helena, gràcies per estar amb nosaltres. Helena, què vol dir el dret fonamental a l'educació pública? Estem, segons tu, bueno, primer, aquest concepte, si ens el podries definir una mica, dret fonamental a l'educació pública, i després si estem lluny o a prop d'assolir aquest dret fonamental.
Doncs seria el dret que tota persona té, no? aquest dret a accedir a una educació de qualitat, uh-huh. Una educació que permeti doncs, les mateixes oportunitats, no? per tothom. I bueno, de la segona, doncs crec que no estem, doncs ens anem apropant, però és que ara estem molt lluny d'aquesta realitat.
Doncs perdona, però és curiós, no? Perquè sembla un dret molt fonamental i més en un món com el nostre occidental, on es suposa que aquesta educació ha de ser universal i arribarà a tothom.
Doncs se suposa, però encara, no? Sabem que l'etapa, per exemple, no? L'etapa de 0 a 3 anys, doncs hi ha poques places a l'educació pública. Per tant, hi ha famílies que no tenen possibilitat de, si no entren en una plaça pública, no tenen possibilitats de pagar una llar d'infants privada. Per tant, queden exclosos d'aquest sistema, no? En aquesta etapa. Si ja si pensem en infantil, primària o secundària, doncs tampoc és gratuïta. Estem pagant, no? Llibres, ara dispositius, no? Altres, no? Chromebooks i tal. Estem pagant altres tipus de materials, sortides, convivències, etc. I tot això, hi ha famílies que realment queden excloses, que no poden pagar, que suposa una despesa important, sobretot al principi de curs.
I
no parlem de robes, ni de bates, ni aquestes coses, que també són una despesa per les famílies. I si parlem de l'escola, dels estudis superiors, doncs ja ho sabeu també, no? Tasses que deixen, no? El sistema de beques actualment és totalment insuficient, per tant, famílies treballadores no poden anar els seus fills, filles a tenir accés a aquests estudis superiors.
Si em permets, Àngela, un segon, batalleta personal, perquè em sento identificat d'una manera subtil amb el que dius, perquè, clar, les persones que tenen un nivell de vulnerabilitat segurament tenen moltes dificultats per accedir ja a les coses bàsiques, com tu has dit, llibres, uniformes, materials, etc. Però les que tenim, som una classe treballadora i mitjana, de vegades ens hem d'inventar i fer buscar-nos la vida de manera espectacular. Allò, hi ha com un alcohol col·legi, hi ha com un trasbàs de llibres, la meva dona fa una tasca de recerca a Wallapop per allò, per ahorrar, encara que sigui, perquè, clar, és complicat.
Sí, això per la meva tasca així professional de prevenció de residus ens va molt bé, que ni que sigui per necessitat econòmica es reutilitzin els llibres o la roba, no? i el material, però és veritat que deixa, que és una preocupació al principi de curs i en certs moments. Uh-huh. I això és per a l'accés. Després, si parlem de la qualitat, també sabem que no hi ha suficients recursos per fer una educació individualitzada, per fer una bona acollida a nouvinguts, per exemple. No? La diferència no des de l'escola pública és molt difícil. Llavors queden fora de tractar-la i queden fora doncs, a determinats a persones amb unes capacitats diferents que que a l'escola pública no se li dona aquesta resposta, aquestes necessitats que tenen. Les ràtios són, no? Són doncs, un professional, un mestre, per, no? Depenent dels nivells, però no es pot fer atendre aquesta diversitat i aquesta individualitat de cada nen i nena.
Sí, sí.
Parlem de les reivindicacions, que estaves ja apuntant algunes. Hem vist que a la vostra samarreta diu AFA Poblenou, AFA que ja hem dit que és Associació de Famílies d'Alumnes. Aquesta samarreta diu AFA Poblenou, Junts fem escola. També hi ha una pancarta que diu Escola Poblenou, en lluita pels nostres drets. I uns cartells, per exemple, aquells missatges són aquests. Som un refugi climàtic pel barri, més salut, menys soroll, més espai segur, menys contaminació, menys cotxes, per exemple. Què voleu expressar amb tots aquests missatges?
Doncs quan vam començar en aquesta escola, concretament, hi havia, vam detectar que no hi havia una pertinença, no?, d'una comunitat, sinó els mestres feien la seva feina, els alumnes anaven a classe i les famílies utilitzaven l'escola com un servei, no?, com usuàries d'un servei. Però no hi havia aquesta... I algunes famílies vam intentar anar més enllà i poder no només col·laborar doncs, com es feia, no?, com des de l'associació es feia col·laborant amb el que l'escola demanava, per una festa, sinó també implicar-nos una mica més i que sigui realment això, una participació en la vida de l'escola, no només en col·laboracions puntuals. I per això aquest lema de Junts fem escola, perquè les famílies també som part de l'escola. I després, bueno, entre altres coses, hem introduït en tots aquests anys la vessant aquesta més sostenibilitat d'ambiental i, doncs, per exemple, van començar famílies a construir amb palets reutilitzats unes jardineres per poder tenir un petit hort a l'escola, que no en teníem. Vam començar a fer compostatge. També, doncs, anys després, l'escola s'ha adherit al programa de l'Ajuntament de Barcelona d'escoles més sostenibles. Darrerament, això, hem sigut un centre refugi climàtic, això vol dir que en onades de calor doncs, s'obrirà les portes de l'escola a persones vulnerables del barri en situacions d'onades de calor. Doncs això és el que anem com reivindicant i anem doncs, assumint a poc a treballant a l'escola.
Espectacular, realment. Elena, fa poc que heu creat l'escola, la Comissió per l'Educació Feminista. Com ha estat el seu naixement i com ha anat el vostre primer 8 de març?
Doncs va néixer una mica perquè hi havia cada vegada més famílies preocupades per com es treballava, no? com se transmet valors o contravalors, diríem, no? A través dels contes que es llegeixen a infantil, a través de com es resolen conflictes, quins jocs es promouen al pati, com no hi ha referents femenins, per exemple, als llibres de text. Llavors vam decidir doncs, crear aquesta comissió per poder reflexionar conjuntament sobre aquestes situacions que vivim a través dels nostres, que ens transmeten als nostres fills i filles, i poder buscar alternatives i solucions, poder treballar-ho amb l'escola per anar encaminant-nos. I aquest 8 de març, doncs, primera vegada s'ha celebrat a l'escola, no? Era un dia més fins ara i ahir es va poder celebrar bueno, portant cada un element lila i a cada classe vam poder treballar com bueno, cada l'edat que
bueno, pues, sabent. Fent-lo present, donant visibilitat, no? Sobretot,
sí, i després es van ajuntar tots del pati i van fer una festeta, cada un explicant el que havia fet, donar-li un caire reivindicatiu, però també festiu.
I tant, molt bé.
No, és necessari. Voldrien aprofundir també una mica en les diferents marees que es mobilitzen per provocar canvis polítics, en particular en la groga, la marea groga, que és la que defensa l'escola pública i de qualitat. Quin perfil majoritari trobes en aquesta marea groga? I també, si dintre d'aquest perfil penses que hi ha transversalitat?
Hi ha molta transversalitat, vull dir que participa tota la comunitat educativa. Participem les famílies, participa el professorat i també doncs, els alumnes que són més grans, instituts, també estan participant ja. Perfil és això, persones compromeses que veuen que és una necessitat lluitar per defensar aquesta educació pública i com és un moviment, no? Com la marea, no? És un moviment, doncs té fluctuacions i depenent, no, de les situacions també personals, del context, doncs hi ha més participació o menys. Per exemple, en, una, no? En un moment de preinscripcions on es posa de manifest que falten places públiques, doncs hi ha més mobilització, per exemple, de mares, ens trobem més mobilització de mares perquè troben que volen una plaça pública al seu barri, al seu municipi i no la, i té dificultats per accedir-hi o hi ha un risc de quedar-se fora.
Uh-huh. Creus que les marees són un mitjà eficaç per modificar les estructures que no són massa clares, que són una mica injustes?
Doncs sí, tot el que sigui lluites col·lectives de, no, ajuntar-nos tots, la unió fa la força, no? I llavors són doncs un mitjà per mi superimportant i per això estic supercontenta, no, que des de la Pastoral Obrera de Barcelona s'hagi, no, s'hagin sumat a l'Aliança de Marees, perquè és lluitar conjuntament per aquestes, per defensar aquesta, en aquest cas, educació pública, però les altres, aquests serveis públics que ens volen treure. Uh-huh. Hem de continuar.
Davant totes les dificultats que ens estàs comentant i també sobretot a l'educació pública, en la defensa de l'educació pública, què creus que us ajuda a tirar endavant amb totes les reivindicacions que porteu endavant?
Veure que hi ha companys al costat que són constants, que estan allà, que no és per cada un, sinó que és una lluita comunitària, viure, no, comunitàriament aquesta reivindicació, també moments de celebració i d'esperança en els petits avenços o simplement en una, no, en l'alegria, la il·lusió que veus en els ulls dels altres, no, quan estàs en les reunions o quan estàs manifestant-te. Jo no puc participar contínuament, no? Bueno, tenim 24 hores, no? El dia són de 24 hores i no puc estar, estic més a l'AFA i no tant, però pues això, aquesta esperança que transmeten, aquesta, no, de constància que estan allà i lluitant i poder celebrar també aquests moments i que és una necessitat, vull dir que, i no només pensant en els que estem ara o els que, sinó pensant en les generacions futures, no, els nostres fills i nets. És una qüestió també de solidaritat i això fa vèncer també aquestes dificultats que ens trobem en el dia a dia.
I si em permets, resumiré tot el que has dit perquè és el que m'estàs transmetent en dues paraules. Passió i amor, perquè es nota que creus en el que fas i que darrere hi ha un grup humà, com tu ves d'elles, que van endavant. Com animes a la gent propera, per exemple, militants de la UACA, a formar part de les marees? I també a la inversa, membres de la Marea Groga, per exemple, a formar part de la Pastoral Obrera. Per fer aquesta sinergia, com animaries a la gent?
Doncs amb el meu testimoni, viure això, potser amb il·lusió on estic, que es veu, no, transmetre aquesta il·lusió i aquesta convicció, uh-huh, de que és amb evidències de que és necessària aquesta lluita i aquest compromís. Si no, doncs anirem fent passos a enrere més. I a la gent de les marees, doncs també amb el testimoni, el testimoni de fe, de que ens vegin que estem la fe feta vida, en el nostre,
sí, sí, sí,
en la nostra manera de fer i a partir d'aquest vincle, doncs, veure si surt, si l'esperit
actua. Clar que sí, clar que sí.
Perquè què significa per a tu el moviment en el qual milites, la GOAC, i com ajudes a la teva comunitat i ella t'ajuda a tu en aquest compromís obrer cristià que ens estàs explicant?
Ja una mica, ja ho has explicat una mica, però allò per posar la puntilla.
Exacte.
Doncs en paraules així, per mi la GOAC és comunió, és germanor, és formar part d'aquest col·lectiu cristià, d'aquesta comunitat cristiana, i també té una part molt important de formació, és poder saber analitzar, no, el que està passant, el que ens està envoltant, fer aquesta reflexió conjunta per poder saber també com podem comprometre'ns a nivell personal, a nivell del nostre entorn, també a nivell institucional, poder actuar. Per tant, també la UAC per mi és compromís, és esperança, és tenir un equip on pregar la vida, moltes coses.
Sí. Ja es nota que ho vius amb tota la passió, com t'he dit abans. L'Helena Dietrich és pedagoga i tècnica ambiental, també és militant de la UAC, com ha quedat ben palès, i té un amor per la UAC important, i avui ens ha acompanyat per parlar-nos d'aquesta defensa de l'educació pública i la seva qualitat. Helena, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, per cert, Àngela, que si els nostres oients volen aprofundir en aquest tema, podem oferir-los material, com ara aquí. Quin material podem oferir, Àngela?
Doncs, per exemple, la formació en justícia ambiental té una secció permanent a la revista de l'OAC Notícies Obreres sota el títol El cuidado de la creació. I podem recomanar també un parell de vídeos que es poden trobar a la plataforma YouTube. Un és l'OAC per una pedagogia obrera i emancipadora i l'altre l'OAC per la cura de l'obra creadora de Déu de la Casa Comuna.
Doncs quedeu informats, ara mirem cap a la doctrina. Després d'aquestes reflexions les que s'ha ofert la Helena, volem oferir-vos també la mirada, com sempre, cap a la doctrina social de l'Església, i els amics de la Pastoral Obrera de Catalunya ens han buscat un text adient pel tema d'avui. Quin és, Àngela?
Es tracta del número 189 del Compendi de Doctrina Social de l'Església i diu així: una conseqüència característica de la subsidiarietat és la participació, que s'expressa essencialment en una sèrie d'activitats mitjançant les quals el ciutadà com a individu sol o associat amb altres, directament o per mitjà dels propis representants, contribueix a la vida cultural, econòmica, social i política de la comunitat civil a la qual pertany. La participació és un deure que s'ha d'exercir conscientment per part de tothom, de manera responsable i amb vista al bé comú.
Doncs moltes gràcies, Àngela. Fins aquí el Llevar dins la Pasta d'aquesta setmana, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Àngela, mil gràcies com sempre i un plaer rebre't en aquest estudi.
Molt bé.
Ens
doncs
retrobem,
sí, igualment.
Ens retrobem la setmana vinent i fem més Llevar dins la Pasta.
Perfecte.
Llevar dins la Pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.